Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Que va rompiéndose en el mar. Es un segundo que no se puede reemplazar. Y nada es mío excepto lo más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar.
Al matí, amb Raquel García.
Qualsevol identitat necessita reflectir-se en el món físic. Al cap i a la fi, el cos, els cossos, existeixen i es construeixen més enllà de les discussions purament intel·lectuals. El sentiment íntim i la percepció d'una mateixa no es pot comprendre sense una mirada o un entorn que t'exigeix posicionar-te i atorgar una coherència visible per tal de no rompre l'estructura interna d'aquella qui t'està mirant.
I és que la identitat, segons la definició que ofereix la psicologia, és aquell nucli de característiques que ens defineix com a individu, el que conforma el jo i ens diferencia dels altres. L'adolescència és el moment en què aquesta identitat es crea i agafa forma, però ho fa molt condicionada per l'entorn i la pressió familiar i també social. Néixer en cos d'home, quan et sents una dona o a la inversa, pot ser un dels elements que censura, afectant de forma directa la visió que es té d'un mateix. Per reflexionar precisament sobre el dia a dia de les persones transgènere i de com han de lluitar per defensar la seva identitat a diari, Actua Vallès inaugura demà a les 7 del vespre la mostra Construccions Identitàries de l'artista Marc Llop. L'exposició, que es podrà veure durant 15 dies al Casal Pere IV de forma gratuïta, inclou fotografies de diferents persones que han fet el trànsit cap a un altre gènere, una activitat que està impulsada des del projecte Calenredus, finançat pel procés participatiu Construint Ciutat. I per parlar de la mostra i també del projecte en si, tenim els estudis de Ràdio Sabadell a l'Alba Barbé, que és coordinadora del projecte de Calenredus.
Hola,
bon dia. Bon dia. I l'Alberto Capitán, que és també doncs, el director de la mateixa entitat. Bon dia.
Hola,
benvingut.
Bon dia.
Construccions identitàries, ho dèiem ara al principi, que es va inaugurar, ho hem de dir, al Poble Sec, a Barcelona, i que ha anat fent gira durant diversos mesos per l'estat espanyol. Què us va cridar l'atenció d'aquesta mostra i quines històries us van arribar especialment?
El que ens va cridar l'atenció per portar-ho també una mica com a fet inaugural o fet públic de Calenredus és Construccions Identitàries és una mostra de fotografia d'una fotògrafa, d'una dona transgènere, la Marc Llop, i una mica la idea de portar-la a Sabadell, perquè ja ha corregut per tants altres municipis arreu de Catalunya i a l'estat espanyol, era la necessitat, una, de fer visible quelcom invisible, quelcom invisible perquè moltes persones trans poden passar desapercebudes o no, però malauradament es passi desapercebuda, no sembla un fet del que encara no se'n parla massa en el nostre municipi i del que cal realment davant una urgència política que fem front, que és que continuen existint situacions de discriminació per motius d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere. Volíem aportar una cosa tan visible, fer visible allò invisible a la nostra ciutat.
Llavors, a la mostra hem de dir que es veuran fotografies, no?, de persones transgèneres agrupades per diferents eixos temàtics, podríem dir l'abans i el després d'aquest trànsit, no? També imatges de les seves parelles, de les seves famílies i altres aspectes del dia a dia d'aquestes persones trans. Aquestes imatges el que volen és fer, doncs, sacsejar consciències, explicar, donar visibilitat doncs aquesta vivència i doncs demostrar allò que una imatge val més que mil paraules moltes vegades. Alberto?
Sí, es tracta de poder visibilitzar, com explicava l'Alba, una realitat que socialment tenim molt negada i molt amagada. Paradoxalment, dins de la nostra ciutat, dins de Sabadell, realment no ha existit mai una visibilització de les persones trans, fins i tot fins al punt de viure aquesta realitat de forma amagada, sortir de la ciutat, anar-se'n a altres espais que poden considerar-se com segurs. Ens venia de gust el poder fer aquesta proposta i mostrar una imatge de normalitat dins del col·lectiu trans, no allò que tenim associat, no, que se'ns ha mostrat sempre la part trans com prostitució, com tota una sèrie de factors associats molt estigmatitzants que no són necessàriament una realitat.
Uh-huh. I per les persones oients, què fan dues persones cisgènere parlant del fet transgènere? Quan dic cisgènere, per aquelles que no ho coneixin, el cis és en llatí del costat del gènere que va ser assignat al moment de néixer. És a dir, no hi ha persones normals i persones transgènere, no? Amb aquesta construcció social de la normalitat hi ha persones que estem i hi ha altres persones trans. No, hi ha persones cisgènere i persones transgènere que fan un trànsit cap a un altre gènere. I què vull dir amb això de què fem dues persones cisgènere parlant d'això? Si algú actua vellès, jo crec, també amb la història, amb la trajectòria que ha tingut, amb parlar del fet del VIH i crear dispositius per persones que conviuen amb el VIH i projectes. I el per què hem creat Calenredus és perquè jo crec que hi ha una consciència dins l'entitat de la responsabilitat social i històrica que tenim cada una de nosaltres també en generar les condicions de vida perquè totes les vides siguin sostenibles en el nostre sistema. I en aquest cas en concret, en el nostre sistema de gènere. Si algú és real, és que el binarisme és que viure en aquesta dicotomia d'home-dona on només els transis són possibles cap a una direcció i per allà conviure-hi de forma permanent, és a dir, tu neixes i ets assignat com a home i fas una transició cap al gènere dona, o viceversa. Això és algo que fins i tot encara es pot comprendre. Però passa que en aquesta exposició, més enllà de persones que fan un trànsit cap a una sola direcció, hi ha persones també que transiten i van i venen. Aquesta exposició també recull imatges de persones i de famílies no només transgèneres, sinó crossdressers, persones que conviuen amb el travestisme, que no tenen una identitat i una posició clara, potser sí clara, però no de manera permanent, que viuen amb identitats fluides, provisionals. Llavors això és una mica el que mostra aquesta exposició, la diversitat de les formes de conviure amb el gènere, trencant també aquest ordre modern occidental que és direccional, permanent i de manera com irreversible, no?
I llavors, en aquest sentit, com creieu que la societat doncs, viu i entén tota aquesta dicotomia? O sigui, creus que estem preparats, que hem avançat o que estem retrocedint com a societat a l'hora doncs, d'entendre aquestes experiències de trànsit?
Bueno, tenim uns paradigmes molt, molt marcats, no? I com us explicava l'Alba, relacionats amb el gènere binari, d'home-dona, i aquesta és la primera classificació, i aquesta exposició el que intenta és reflexionar d'alguna forma, no? Que aquesta dicotomia de home dona no és l'única posició possible, no? Aquesta classificació tan estructurada, bueno, ens l'hem de qüestionar i hem de pensar que tot és bastant més fluid i bastant menys encasillat. Aquesta és la proposta que nosaltres ens plantegem cap a la ciutat, sortir d'aquestes concepcions apreses i que a nivell històric ens arrosseguen, no? I que les tenim molt, molt incorporades per poder contemplar que les realitats són molt més diverses, molt més plurals i que hi ha uns límits bastant més amplis als que nosaltres estem acostumats.
Llavors, com creieu que serà rebuda pels sabadellencs i quin públic espereu doncs, que s'acosti, que s'apropi doncs, fins al Casal Pere IV?
Això és una activitat que s'emmarca, com hem dit, i ara vaig directe a la resposta, però és una activitat que s'emmarca en una proposta més àmplia i que anualment treballarem. Això és la primera aparició pública de Calenredus, però vindran el 16, 17 i 18 de maig unes jornades sobre migració i refugi per motius LGTB, un tema que està sent molt important i que cal abordar, i vindran al llarg de l'any com una continuació de propostes. Què esperem dels i les sabadellenques? Jo crec que està sent un debat públic i contemporani emergent i com que està sent de molta importància i més des de la mort de l'Alan que es va vincular una mica també doncs, al debat el fet de que rebia bullying pel fet de ser trans, un nano jove trans, i ara acabem de viure també la mort de l'Ekai a Guipúzcoa, crec, vull dir al costat de Bilbao, si no m'erro, i passa que està sent un debat que està sobre la taula també en premsa, en mitjans de comunicació. Llavors el que no sabem què és el que rebrem de la gent sabadellenca, però sí que és un tema del que la gent té curiositat d'aprendre'n i de saber un poc més.
Hem de dir que l'artista doncs, que ha creat també doncs, tota aquesta exposició, com dèieu vosaltres, doncs, és una dona trans i que sap molt bé no, el que és o el que doncs, han viscut les persones que ella també doncs, ha fotografiat. Ella feia aquesta afirmació quan començava doncs, a treballar en construccions identitàries. Sentim-la.
En principi era una sèrie per ensenyar los cuerpos, pero luego sí, me he dado cuenta que las caras cambian mucho y las expresiones también, ¿no? A medida que la gente va evolucionando, aparte de cambiar la cara, feminizarse mucho la cara y los rasgos marcarse menos, también hay como una nota de tranquilidad, de seguridad en las miradas, ¿no? Y esto ha sido muy bonito de verlo.
¿Qué en penseu? ¿Ja esteu d'acord? Vosaltres que heu vist l'exposició?
Justament intenta recollir aquesta part de com la persona fa aquesta evolució. A mi aquesta reflexió sobre els trets facials, no? Sobre l'expressió, jo la conceptualitzo més no tant pel fet del trànsit físic, sinó per l'estar a gust amb ella mateixa, no? en aquell moment, per sentir-se que aquella imatge que torna del mirall és realment amb la que se sent identificada, amb la que se sent, la que se sent a gust i reconeguda internament.
Jo he tingut l'oportunitat de conviure com durant molt temps i amb una situació de molta familiaritat amb moltes persones que practiquen el travestisme o el crossdressing. Jo crec que la Mar marca un fet, la Mar, la fotògrafa, marca un fet diferencial amb aquestes paraules tendres, suaus, però molt directes a nivell de contingut i de direcció, que és que així com quan i ara com vaig responent molts fronts que deixo oberts, així la Mar diu aquesta mirada de seguretat tranquil·la, no?, de quan s'ha fet un procés trans, aquestes mirades quan una persona es travesteix, que passa segons quines generacions, també passa durant molts anys abans de decidir fer un procés a viure 24/7, que és el terme que s'utilitza per dir 24 hores per 7 dies a la setmana com a dona, és a dir, fer un procés trans, fer-lo públic, els primers moments del travestir-se són el tipus de maquillatge que s'utilitza en relació a si s'ha pogut fer làser a la cara, si no, si s'ha potser fet alguna cirurgia de la nou del coll, depèn de quins canvis físics s'han fet, potser depilació de celles. El primer moment del travestir-se marca una estètica molt dura de la cara. S'ha de transformar una cara de massa d'home públic a dona i d'una manera immediata, ràpida i per tornar cap enrere. Les persones que fan un procés trans, no, ja es mostren públicament, hi ha una tranquil·litat al cap d'un temps, eh? Sempre hi ha un moment incòmode i dura molt, però hi ha com una tranquil·litat de ja no necessitar, com aquesta immediatesa, aquesta duresa, que es va com, van suavitzant molt la cara, van suavitzant molt la mirada, i és cert el que diu la Mar. Bueno,
No, és que s'entén perfectament, no?, aquest encaix i aquesta transformació també, no?, del cos i la ment, no?, en aquest procés. Com comentaves abans, aquesta exposició és una de les propostes que esteu fent des del projecte Calenredus, que doncs, acaba de rebre aquest finançament del Construint Ciutat, 35.000 euros, recordem-ho, per actuar doncs, com a complement al servei d'atenció i acompanyament a les persones LGTBI que comparteix seu amb l'Oficina d'Atenció a la Dona al carrer Vidal. Quina és l'atenció que dona o es donarà a Calenredus?
Volia fer una petita prèvia. El projecte de Calenredus neix de dues persones, que són el Xavi Núñez i la Clara Palau, que ens fan aquesta proposta en la que ells el que transmeten és la necessitat de crear un espai pel col·lectiu LGTB dins de la ciutat de Sabadell, i ens demanen a l'entitat, ens demanen a Actua Vallès si tenim la possibilitat d'acollir aquesta proposta que elles havien pensat, havien dissenyat per presentar-la als pressupostos participatius. Aquí es va començar a treballar amb la regidoria de drets civils i gènere per veure de quina forma hi havia aquest encaix entre un projecte, una iniciativa ciutadana i les iniciatives que estaven tenint a nivell de regidoria, a nivell públic, també la relació amb el SAI. I l'Alba ens podrà explicar una miqueta més com s'està donant a terme tota aquesta interrelació.
Els equilibris sempre tenen els seus punts fràgils i els seus punts forts. Evidentment, els ritmes de les entitats i els ritmes de les administracions seria una fal·làcia dir que són els mateixos. Llavors, bueno, doncs aquí hi ha un decalatge real entre allò que pot assumir l'administració i què passa quan una entitat té l'empenta i té una persona contractada 100% per això. Cal dir que malauradament a Sabadell, sigui per una qüestió de pressupost i d'economia, sigui per una qüestió de disponibilitats o sigui per una qüestió de prioritats, no hi ha una persona treballant 100% en l'obertura d'aquest servei, com passa en d'altres municipis. Hi ha una persona contractada poques hores i que arriba fins allà on pot de manera molt, molt bé, no? Però, bueno, es veu un decalatge. Sabadell, històricament, no ha prioritzat la transversalització de la mirada de la diversitat sexual i de gènere. I crec que, torno a repetir, estem davant d'una urgència política en què realment hi ha d'haver una... Si es comprenen les violències de gènere com una prioritat en la intervenció i en l'acció municipal, dins d'aquestes violències de gènere seria un oxímoron, un contrasentit, no entendre que les discriminacions per motiu d'orientació sexual i de gènere, és a dir, que deriven del mateix sistema i la mateixa construcció social del gènere, estan interrelacionades, no es poden comprendre una sense l'altra. Per tant, si aquest consistori realment fa una aposta clara per erradicar les violències de gènere a la nostra ciutat, hauria de fer una aposta clara per erradicar les discriminacions per motiu d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere. De moment hi anem anant. Evidentment no el ritme que ens agradaria, però sí, va anant conjuntament.
Unes xifres, no?, aquestes de la violència que van a l'alça, no? També suposo que també ara la gent s'encoratja més, no?, doncs a denunciar segons quins fets. En aquest sentit, suposo que doncs aquesta col·laboració ajudarà que les persones d'aquest col·lectiu doncs tinguin aquest suport, no?, per doncs intentar doncs millorar la seva situació.
No sé si la gent s'envalentona més o és que la gent surt més de l'armari i, per tant, molesta més a qui l'està mirant. Llavors, les xifres europees...
Nosaltres vam venir fa poc temps d'una representant de la policia de Gaylespol i ens deia que ara també la gent, la Isabel, també s'encoratjava més a l'hora de denunciar. Sí. En aquest sentit, també.
Sí,
que això també és un missatge positiu, jo crec.
Hi ha un fet de deixar de normalitzar segons quines agressions estaven produint a l'espai públic, que es consideren com normals i que fins que no superaven un cert grau d'intensitat no es denunciaven, i ara es comencen a visibilitzar una mica més, no? Hi ha tota la feina també de l'Observatori contra l'Homofòbia, que intenta, a nivell català, intenta recollir les dades d'agressions i de denúncies per el que es consideren delictes d'odi i discriminació, i realment es veu com que hi ha aquest increment en quant a la visibilització i en quant a la denúncia, però sobretot perquè estem deixant de tolerar agressions que fins que no passàvem l'agressió física de forma important no es denunciava.
Uh-huh. I creieu que què és el que falta com a societat per avançar doncs en aquest sentit, i també doncs perquè alguns titulars que abans comentaves, no, fins i tot Alba, doncs deixin de ser notícia, no, perquè vam tota aquesta violència, potser també apostar per l'educació amb els més petits, no, a les escoles, per parlar d'aquest tipus de realitat i diversitat que no se'n parla o no se'n parla tant com s'hauria de fer.
Jo crec que el que cal ens portaria unes quantes hores de debat.
No tenim tant de temps, però almenys.
Per intentar ser com molt resumida, jo crec que cal realment ampliar la mirada i transversalitzar-la al llarg de les nostres, de totes les esferes, no?, de la societat. Cal que realment es desenvolupi el nou model d'atenció a la salut trans, que és un dels grans temes actualment, i que a través de la Unitat Trànsit de Barcelona, que ara s'està intentant a nivell d'administració de la Generalitat, s'està intentant fer una ampliació de les xarxes funcionals d'aquestes unitats arreu del territori català. Cal que realment el nou model d'atenció a la salut s'implementi. Cal, evidentment, que des dels centres escolars i professionals de l'administració dedicades a l'àmbit de l'educació hi hagi un bon nivell de formació per traslladar-la a persones més petites, i a les AMPAs i a la comunitat educativa. Cal que en l'àmbit de la jurisprudència, que la llei 11/2014, que és la llei per erradicar la discriminació per LGTB i fòbia, és una llei que ha incorporat paradoxalment, però pionera a nivell internacional, a part de la Corte Interamericana de Drets Humans i les resolucions que hi havia prèvies, però s'ha incorporat un terme que és, però ha sigut puntal en el punt d'inflexió en el que ens trobem, que és el terme de la discriminació per expressió de gènere. És a dir, fins ara, i ara encara, la jurisprudència o a nivell de categories jurídiques existeix la discriminació per orientació sexual, és a dir, si et peguen per maricón, i diguem-ho així, o la discriminació per identitat de gènere, si et peguen per ser una persona trans, rara, etc. Però el fet d'incorporar la llei 11/2014, el fet expressió de gènere, i tant de bo a nivell de fiscalia, etc., si es crea jurisprudència en aquest sentit, permet agreujar la pena i entendre que hi ha un delicte d'odi o agreujar la pena per discriminació en el cas de tu ser discriminada per la teva presentació social del cos. Ja no val, ja no et pregunten, entre cometes, si ets gai o si ets lesbiana, ja no et pregunten si ets una persona amb una altra identitat de gènere diversa, sinó simplement per si tu presentes el teu cos i expresses el gènere de manera no normativa, això ja és un element de punició. I això ha marcat un punt d'inflexió importantíssim. Llavors, cal crear jurisprudència i un bagatge dins dels estaments jurídics, cal crear noves polítiques públiques transversalitzades a nivell d'administració de la Generalitat i administració local, que jo crec que a vegades l'administració de la Generalitat va una mica per endavant de les administracions locals, m'atreviria a dir, almenys sento que aquí a Sabadell és així, seré clara, i cal realment en tots els àmbits doncs, anar ampliant aquesta mirada, també en l'àmbit de la cultura i etcètera.
Hem de dir que la primera mobilització la primera trobada de Calenredo es va mobilitzar una cinquantena de persones. En quines actuacions creieu que es podrà materialitzar aquest projecte? I no sé si espereu que en el futur doncs, Calenredo es pugui convertir-se en un punt de trobada físic per les persones LGTBI.
Calenredo, diríem, com que actua en dos sentits. Per una banda, pretén ser un punxó per l'administració local, per anar, com fan totes les entitats, anar com burxant perquè s'implementin polítiques públiques en matèria. Però per l'altra, Calenredo té la seva part, que li diem Calenredo popular, que és aquest espai de trobada que pretén no tenir un espai físic permanent, sinó tal i com són les fluïdeses del gènere, doncs també que sigui un espai que roti per nivells barris de Sabadell i així arribi a diferents barris de Sabadell. Volem arribar molt als barris sense colonitzar els barris, és a dir, a través de les mateixes entitats i associacions, i com he dit, demà hi ha una mica l'exposició inaugural, encara que no li hem donat com aquest caràcter tan formal d'inauguració i cara pública de Calenredo, però serà la primera acció pública. El divendres hi ha una acció en el Centre Cívic de Sant Oleguer, a l'Espai Àgora, en què es faran unes projeccions de vídeos d'uns directors peruans sobre erotisme LGTBI, des d'aquest Calenredo popular. 16, 17 i 18 de maig hi ha unes jornades, aquí sí, molt grosses, que aquesta serà la primera cara pública gran de Calenredo, seran les jornades de migració i refugi per motius LGTBI, i continuarà un cicle de cinema infantil i juvenil i diverses accions més al llarg de l'any.
Aquestes projeccions que es faran al Centre Cívic de Sant Oleguer, a l'Espai Àgora, en què consistiran?
Venen uns directors peruans que ara mateix estan participant en festivals arreu del territori peruà, i es farà em sembla, 9 curts sobre erotisme i LGTB en diferents, doncs són diferents curts, vindran els seus directors i vindrà després una noia DJ que forma part del mateix equip a punxar una estona.
O sigui que serà doncs, a veure una mica, no? També
sí.
I fer, a crear debat,
distesa,
no?
A crear debat i sobretot a crear comunitat que cal en espais de confort i de seguretat i de qualitat dins del col·lectiu.
Clar, crear aquestes xarxes, no? Que suposo que en aquest sentit actua, doncs ha estat un referent, no? I també doncs per aquí han passat també moltes persones. No sé quines són les necessitats que us explicaven quan venien a actuar a Vallès.
Bueno, els nostres orígens sí que al fer l'atenció a persones amb VIH les vam trobar molta demanda per part de persones gais en aquell moment, però era molt vinculada al fet de ser portadors del VIH, de com viure amb la malaltia, en moments també inicials que van ser molt molt durs, amb molt de mortalitat i molt rebuig social. Ara, afortunadament, estem en un altre moment i aquesta imatge està canviant. La demanda que rebem és la de poder construir espais actualment, no? Espais espais que siguin, com explicitat, que siguin segurs, que siguin confortables, on es pugui viure la identitat sexual d'una forma oberta i sense haver de maquillar-la o haver d'ocultar-la, no? Aquests espais són els que es trobaven a faltar a una ciutat del tamany, no? A vegades parlem que amb ciutats petites o en medi en l'entorn rural, no? Quan vas a altres comarques i tenen una particularitat i una dificultat de poder visibilitzar-se, i es pot entendre per aquestes comunitats petites, però en una ciutat com Sabadell, del tamany que té, realment resultava paradoxal que no hi hagués que no hi haguessin espais com tenen les ciutats properes, on persones del col·lectiu LGTB poguessin sentir-se còmodes i lliures.
Doncs aquests són els objectius de Calenreidos, no? Fer aquest acompanyament a aquest col·lectiu i donar aquest servei, aquesta necessitat no coberta per la via municipal i que és tan necessària a la nostra ciutat i que avui hem descobert. Nosaltres us recordem que l'exposició s'inaugura demà a les 7 del vespre i que serà el Casal Pere IV. Moltíssimes gràcies a Alberto Capitán i Alba Barber. Seguirem de ben a prop totes les iniciatives i ja sabeu que aquesta és la vostra casa per explicar-les i per fer difusió.
Doncs moltes gràcies a
vosaltres. Moltes gràcies.